Un quart de deu comença la tertúlia del Gall del Monestir, avui amb nosaltres en Víctor Alexandre i en Jaume Pla. Molt bon dia als dos.
Bon dia.
I no tenim un dels habituals de divendres, l'Eduard Gené, que no pot venir, que el trobarem a faltar, però segur que divendres que ve ja es podrà sumar a les tertúlies per seguir tractant diversos temes. A veure, tenim moltes qüestions de política, també tenim qüestions d'àmbit local, però si els sembla m'agradaria començar parlant d'aquesta obra de teatre que estrenarem diumenge. Dic estrenarem, vaja, jo no és que l'estreni jo, però vostè sí. En Víctor Alexandre ha agafat una obra inacabada de Pere Calders, que es deia Taula Rodona, eren 20 minuts inicials, els ha allargat, ha acabat aquesta obra i un dels protagonistes és el Jaume Pla. Per tant, vaja, que tenim aquí, diguem-ne, el rovell de l'ou d'aquesta obra i a més avui cuba.cat ofereix un vídeo amb imatges dels assajos que han estat fent aquesta setmana amb la Trini Escriuela, que és la directora, perquè la gent vagi fent una mica de boca i que diumenge s'animi a anar a veure l'obra, si és que queden entrades, que no sé si en queden, Víctor. Molt bon dia als dos, eh?
Hola, bon dia, bon dia. No ho sé, no ho sé.
Dissabte sí, perquè és entrada lliure gairebé.
Dissabte és un assaig obert.
Sí, és un assaig, és un assaig obert.
Que no és exactament el mateix que l'estrena, eh?
No, l'estrena ve la família Calders, tota. I el preu són 6 euros, que és una cosa molt mòdica, i és el Casal de Cultura de Vall d'Oreig. Dura una hora i mitja, i aleshores, com deies, bé, és, sí, certament, Calders va deixar 20 minuts fets, sense, clar, 20 minuts no saps on volia arribar, què és el que volia dir i transmetre. A partir d'aquí, doncs, respectant els seus personatges, jo vaig decidir fer una obra sencera que reflectís, doncs, bé, ell havia creat un enunciat, que era la crisi de la civilització occidental, i partint d'aquest enunciat, doncs, aleshores desenvolupar un conjunt de situacions amb els personatges que ell mateix havia creat, que li ha respectat això. I bé, l'obra, doncs, jo el que he fet ha estat, doncs, fer un retrat divertit, però em sembla que prou real del tarannà nostre dels catalans, que tenim tendència, doncs, en qualsevol àmbit de la vida, no política, sinó en qualsevol cosa, a no posar-nos mai d'acord, perquè sempre hi ha qui diu d'acord, però jo sempre li falta un punt de sal, saps, de tot? I aleshores són matisos i matisos, i amb els matisos no acabem mai, i ens reunim, i com que no concluem res, tornem a reunir-nos per quedar... En fi, no acabem mai, no?
Sembla la pregunta de la consulta a Catalunya, això.
És que va per aquí la cosa.
També surt, eh? Home, sense fer referència a la... És que és l'exemple ideal. Hi ha una paraula de consulta, però clar, no toca el tema polític, però hi surt claríssim, no?
Però això passa el 1978, pot ser? Sí, perquè he vist el calendari amb la xifra, sí.
És que és quan Calders ho situava. En aquell moment, ell fins i tot, clar, en aquella època es fumava i tot això, i ell fins i tot havia descrit que allà la gent fumava i hi havia cendrers i això s'ha tret, perquè no té...
Podríem haver posat cigarretes electròniques, no?
No. Però vaja, no, són coses que són elements absolutament...
Sí, però jo ho comparo molt amb la situació d'ara en aquests casals, els típics... A mi és un perfil molt clar de la Unió Sant Cugatenca, sí. Sense cap esprit de crítica, al contrari. No. Tal com estan ara, doncs hi ha reunions i resulta que no hi ha prou cadires, hi ha un del costat que li fa falta una cadira i no n'hi ha, tu. I aquella taula està programada perquè al cap de dues d'hora la portin a la sala de dalt i l'aire condicionat no funciona i el conserge que hi ha, l'únic que queda de conserge, no hi ha forma de poder-ho arreglar. I, vull dir, aquestes coses hi són, eh?
I a l'Ateneu d'aquí, a l'Ateneu nostre de Sant Cugat, li han entrat a robar dos cops.
Sí,
clar, sí. Dos coses, clar, les portes són antigues, estil antic, i potser són fàcils d'espatllar i d'entrar, però clar, són les penúries. Ell ho va situar en un Ateneu imaginari, sí. Ateneu. Bàsicament era un Ateneu de barri de Barcelona, d'un districte de Barcelona, però que pot ser qualsevol Ateneu de Catalunya.
I tant.
I el Jaume fa el personatge central, que és el personatge d'en Soldevila, que és el coordinador de l'Ateneu, i que, clar, és el que convoca tot aquell conjunt de persones perquè parlin d'aquell tema.
Un tema transcendental, sí. Aparentment, però sí. Clar, no. Jo intento, doncs, demostrar que sí, hi ha un mossèn també dels anys 40 que també diu, sí, però els catalans som un exemple perquè som gent unida i anem tots a una i en les reunions de vostra que no hi ha unió en absolut i tothom es tira els plats pel cap.
Sí, això que diuen, no?, que poses tres independentistes en una habitació a parlar i surten quatre partits polítics, no tres, quatre.
No, del que sigui.
Amb matisos, amb branques, no?
No, i si posessis quatre persones de dretes, tots farien quatre partits, i quatre persones d'esquerres exactament igual, perquè al final són matisos. Últimament tenim situacions, és igual, fins i tot a la mateixa esquerra, que dius, però això no ho diu també aquells? Sí, però aquells tenen un matís que no és exactament el meu, d'acord, va, sí. I esclar, hi podem anar fent partits, no? Però clar, al final l'arròs es queda covat, i clar, sí, el temps passa i va contra teva. Jo voldria dir que aquesta obra tampoc existiria sense el Jaume, perquè és ell, no, és ell, no, ho dic de bona sentit.
Home, no, Jaume, deixa llançar unes floretes, home.
No, 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 les coses com siguin, les coses com siguin. Va ser ell el que em va esperonar a continuar-ho. És veritat que jo tenia, li havia comentat la llavor de dir, no tinc prou amb el que he fet per la Dolors Vilarassau, amb l'encàrrec que em va fer d'aquells minutets, sinó jo crec que això dona molt més de sí i voldria dedicar-m'hi amb tranquil·litat, no allò amb tres dies que es va haver de fer, que estava molt bé, però clar, era una cosa molt, molt precipitada. I aleshores, doncs, però clar, és una cosa que l'expresses, un desig, una intenció, però tampoc sabia si allò podia tenir continuïtat, perquè clar, què en fèiem?
I ha donat el vistiplau a la família? Perquè sí, algú faci la prolongació de l'obra? No pot agafar algú i dir, escolta, no, doncs, tinc aquí l'inici, no,
donar... No s'hauria fet si no haguéssim parlat amb ells.
Per saber-ho, curiositat.
Sí. No, de fet, és la que ja va permetre que es fes amb les lectures de la Fresca, clar. No, al contrari, estan encantadíssims i frisant per venir, això... No,
vindran tots, eh?
Tots. Sí. No, clar, se'ls hi va dir, lògicament, no? I a més, doncs, per això dic... Clar, el Jaume llavors em deia, home, doncs tira-ho endavant això, perquè això ho podem es pot materialitzar, no queda en un calaix. I va ser com hi vaig posar, i llavors hi havia un grup de teatre que estava disposat a tirar-ho endavant i a fer-ho realitat.
Sí, quan es va fer les lectures de la Fresca, van fer quatre finals, i allò va ser un divertiment, va quedar molt, molt divertit, però clar, no, es podia fer com una obra de repertori, no? I en aquella mateixa nit, a la plaça, quan vam fer la lectura, a l'acabar hi havia la Mercè Conesa i l'Escura i tal, i els hi vaig dir que, escolteu, això estaria molt bé, però que es fes una obra definitiva. I dels quatre finals, el que tenia més, era més Calders, era ja el que va fer el Víctor, no? Que el va agafar molt bé l'estil, no? No saps on acaba el Calders i on comença el Víctor, perquè ho expliquem en l'obra, però si no, és un estil exacte. I aleshores el mateix Escura va dir, home, però això estaria molt bé, llavors poder-ho fer el circuit d'aquí Sant Cugat, Mirasol, la Floresta, les Planes i tal. I va quedar així. I bueno, llavors tu vas dir, tirem endavant, home, perquè això valdria la pena, i t'hi vas animar. I sí. Llavors es va proposar aquí, van dir que no ho veien clar, i aleshores jo, que tinc contactes amb la gent de l'Espiral, perquè mira, sempre, no sé com és, però sempre m'agafen i m'enreden per fer alguna col·laboració, li vaig dir a la Trini Escriuela i va dir que sí, que molt bé. I aquí van anar endavant, no?
I els he fet una barrabassada, perquè, clar, jo, és que jo estava ocupat amb l'estrena d'una altra obra, El Born, i 11-9-14, i és clar, i però quan he quedat lliure d'això, m'he pogut tornar a dedicar a Taula Rodona, i aleshores, quan escrius, la inspiració et ve quan és, vull dir, això ve quan ve, i a vegades no, ve quan no toca, però és igual, i ho has de fer. I aleshores em va venir al cap una escena més d'incloure a l'obra, que havia d'incloure una escena com fos, tres pàgines i mitja. I és clar, però faltaven, quan ho vaig comunicar a la directora, faltaven 9 dies per l'estrena.
Ups!
Sí, però quan li va dir en la companyia eren 3, eh?
I quan ella ho comunica, s'ho mira i llavors ho comunica, doncs faltaven no 3, però 4. Dilluns. Això és terrible pels actors, perquè ja tenen l'obra memoritzada i de cop els hi dius, escolta, això a partir del minut tal entra a més això. Esclar, vol dir que en aquests pocs dies que et queden has de memoritzar aquell text. Alguns seran intervencions molt petites, no tots intervenen, és veritat, tampoc és així, però hi ha 3 o 4 persones que sí que tenen una mica més de rèpliques. Esclar, llavors, què fem, no? Ho ajornem per quan això es torni a fer un altre dia a Sant Cugat i tal, o mirarem d'encabir-ho, i si llegeixes de cop i volta, queda lleig, perquè estàs fent tota una obra de cop i volta, clar que ho podem comunicar a dir ells, atenció, que hi ha una escena inserida i aleshores, doncs...
queda un marge queda un de temps sí. que no s'ha pogut... Tant,
sí,
no?
I això la directora li ha demanat a l'autor que fugi a l'escenari sí. abans de començar i que ho digui.
Que el renyin amb ell, no?
Sí, ja ho diré. I que justifiqui, no?
Ja ho diré, però ja vaig veure algun assaig i alguns dels personatges ja sabien el que havien de dir ja havien memoritzat, perquè... també són rèpliques que tenen, no són discursos filosòfics que dius, ostres, si m'he d'aprendre tot això, van molt directes, molt picades, i per tant no és una cosa tan complexa si l'actor hi dedica una mica de temps a estudiar-se allò. I després, com que hi ha una justificació, perquè és una taula rodona i hi ha molts papers a la taula, sempre pots fer un cop d'ull al paper i mirar-te allò, no? Si dubtes en algun moment... I jo crec que quan arribi doncs, el moment, ja la cosa sortirà dintre de tot força bé. És una escena, és una cosa curta, eh?
Sí, sí, home, però queda, en aquest moment queda calçada, claríssima, perquè s'han de votar el temari, s'ha de votar el títol de la
ponència.
De la ponència, no? I n'hi han set, i n'hi han set opinions, n'hi han dos que s'abstenen, els altres cinc, altres que donen la seva, i n'hi ha una que diu, bueno, doncs això no hauríem de fer només els que estem reunits aquí, això hauria de votar tot l'Ateneu. Els de fora, dic, home, però què té a veure? Els de fora no tenen ni idea d'això. Això som els de casa que hem de fer-ho. Sí, però també són socis, home, però que no tenen res a veure. I, bueno, queda tan clar.
Sí, hi ha algú que diu, clar, diu, hauria de ser una pregunta, no? una frase a la qual tothom s'hi pogués sentir còmode.
És que això sona...
amb aquesta veu. Sí, exacte, no?
Iniciativa, no? Això sona...
Clar, els rics i els pobres, els creients i els ateus i tot això. I després, a més, és clar, és una és difícil. Al final veus que la frase que proposa cadascú és molt semblant, en definitiva. Però sempre hi ha una paraula que varia. És el matís aquell típic dels catalans que jo he de dir la meva, perquè si no és la meva no és això, no? I a vegades és un sinònim. És a dir, no sé, un diu mort i l'altre diu agonia, però no és... I clar, dius, no acabes mai. És que sempre estem igual, no? I, escolta, i això, que, perquè algú ho deia, i vols dir que s'entendrà, perquè sembla que això es carrega les consultes i el referèndum i tot això, dic, home, no, jo precisament no és el meu tarannà.
Anem al gra, no?
Sí, no és el meu tarannà, però dic, s'ha de ser, encara que no t'agradi, la imatge que reflecteixes tu davant d'un mirall, si és la teva l'has d'acceptar. No ens agrada a vegades que ens diguin certes coses, certs defectes que tenim, però ostres, si no fem autocrítica no anem enlloc. Som així, per això l'espectador quan riu tota l'estona, perquè riu tota l'estona, al final si reflexiona diu, m'he rigut de mi mateix, perquè estan parlant de mi, de nosaltres els catalans, ostres, som així, no tothom, tampoc, però Déu-n'hi-do.
I ahir quan ensejàvem, fèiem aquesta escena, la vam fer per tercera vegada, durant aquests últims dies, i reia molt, perquè, esclar, hi havia una noia que no havia pogut venir el dia abans i no la coneixia gaire, una actriu, i reiem sobre la marxa perquè ens feia molta gràcia. I va haver-hi una anècdota que m'agradaria comentar, que és que quan va acabar la Trini va dir, bueno, escolteu, haurem de tornar a fer, perquè ahir oficialment era l'ensai general, ahir, no? I haurem de tornar a fer, bueno, hem de fer dissabte al matí, i van dir no, perquè no podem, bueno... I jo vaig proposar, dic, escolta, per què no ho fem dues hores abans de fer la funció, com si fos funció doble, a la tarda fem un ensaig general i al vespre fem l'estrena, no? Ens quedem allà ja. I van dir, no pot ser, perquè fer-ho el mateix dia no va bé això, no va bé. Dic, escolta, perdona, quan jo actuo a Barcelona, els dissabtes fem sessió doble, i aquell dia vaig anar al Romer a veure aquella comèdia que és divertidíssima, que és un aire de família, i el dissabte la fan a les 6 i a les 9, i surt un actor que molt, jo no hi vaig atinar, i diu, sí, escolta, aquests senyors només fan això. Llavors durant tot el dia estan preparats per actuar a les 6 i actuar a les 9, però nosaltres quan vinguem a actuar a fer un ensaig general a les 6 perquè a les 9 hem de tornar-hi, haurem vingut el dematí de treballar i després hem estat amb quantitat de coses i a més, quan acabem, anem a fer teatre. Però anem a fer teatre, a més, i ja venim cansats. La diferència entre un amateur i un professional.
Clar, és veritat.
I em va fer callar. I tenia raó. Al final hem aconseguit que sí, que el dissabte, a les 5 de la tarda, com que és a les 10, a les 5 de la tarda farem una italiana, de 5 a 7, anirem a casa... i a les 10 tornem.
Explica'ls-hi que és una italiana.
Sí, explica'ns-ho, explica'ns-ho, ah, sí. Perquè això... És que no som del sector...
Una italiana no és un assaig amb tot el text i movent-nos i fer l'escena, sinó que estem asseguts en una taula...
Lectura, per entendre's.
No lectura de memòria, però sense moure'ns. Sart, pam, 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 sense fer el gest, ni sense aixecar-nos, ni córrer, no, no. Parlant, però de memòria, eh?
Per refrescar el text.
Jo com l'última repassada abans de l'examen, no?
Ah, això mateix, això mateix.
Sí, perquè és que, fixa't que ara en aquests dies hi ha un partit, eh? Bueno, en definitiva és el Partit Socialista.
Tinc aquí el tema, eh? Del Partit Socialista, us podem parlar, del Consell Nacional
Extraordinari. És actualíssim, tu.
Fixa't que pràcticament estan proposant, és a dir, diuen, la consulta... No, la consulta... És que això és de l'obra, pràcticament. Diuen... No, la consulta, primer s'hauria de fer una consulta per consultar-nos si volem ser consultats i tal. I aleshores, esclar, dius, però això és el joc dels disbarats. I però això és la realitat. No, no és una cosa que dius, no, és que això hi havia algú en els anys... No, no, en els anys 70 no, avui dia, en el 2013, estem tornant sempre al punt de partença, no? I vinga. I esclar, així... la col·lectivitat que sigui, no la catalana, qualsevol, no avança, perquè no avança ningú amb aquest tipus de cagadupes.
O es trenca, el que plantejaves tu ara...
Com el PSC, aquest. No?, que aquest diumenge tenen una mena... A veure, ho diré bé, eh? Sí. A veure, que ho tinc aquí apuntat. Un Consell Nacional Extraordinari per aquest diumenge. L'objectiu és abordar les diferències internes davant la manera de tirar endavant la consulta per a Catalunya i posar-hi ordre. El PSC reunirà diumenge el seu Consell Nacional de forma extraordinària i després, fruit del debat, a veure qui és coherent o incoherent. Això són paraules del secretari d'Acció Política del PSC, Antonio Balmón. Que molt diria que té una llista ben apuntada amb aquells que no acaben de seguir la línia oficial. Això de llista ho dic en forma...
Bueno, però dit en paraules del carrer, el que decidiran si és el PSC o és definitivament un PSOE.
Però jo... No som ningú per donar consells, però en el moment en què ens trobem políticament ha d'haver-hi dues postures aquí, no? El sí o el no. Si estàs al mig, ningú et té en compte, perquè és com posar-se en camp de ningú i a l'hora de decidir t'has de mullar. I escolta, no passa res, si algú defensa el no, benvingut, i si defensa el sí també, vull dir...
És algú que quan s'ha acabat l'ambigüitat, ell s'entesta a continuar sent ambigu.
De fet, clar, la sensació que dona des de fora és que es vol allargar el debat precisament per no haver-se de mullar, no? Ara intentem trobar una relació amb l'Estat, una ampliació perquè hi hagi la Constitució Espanyola, una mica l'obra.
Però això diumenge passat ja van pactar que seria així. La versió, es veu que avui publica un article l'Ignasi Elena en l'Ara, i diu això, que nosaltres volem ser més gent de Catalunya i que participem a la Festa Major de Granollers que no el que proposa la senyora Susana Díez, que és el mateix partit. Evidentment, la Susana Díez nega el dret a decidir i li van fer firmar, no, però ho van abraçar i es va emocionar el diumenge passat en el congrés del PSOE, reconeixent que no, aquí no s'ha de fer el dret a decidir. I esclar, he quedat claríssim, vull dir que diumenge no tindran massa dalt a baix, han de dir sí o no. El que m'imagino que, esclar, molts dels que estan amb el tema PSC catalanista no volen marxar, perquè diuen, doncs plegueu i marxeu, perquè ells, hi ha d'haver un congrés definitiu que posaran un nou president, i es pot presentar el Navarro, però pot ser que no surti el Navarro i surti un del PSC, amb la qual cosa tornarien a girar com una mitja PSC si quedessin un president que fos d'aquests catalanistes.
Sí, però es queden fora de joc l'altra part del partit igualment.
Esclar.
El resultat és sempre que hi ha una part que no...
Però Catalunya què vol, un PSC o un PSOE? Clar, és això, no? Fins ara havia sigut un PSC. Els Reventós, quan va ser el primer president, i el Maragall, i el Pallac, tota aquesta gent, anaven aquesta tendència claríssima.
Són persones aquestes que dius del PSC que clar, formen part d'aquest partit de tota la vida, i que, bé, tenen un altre tarannà, no són independentistes,
però són
demòcrates.
És que n'hi ha molts que diuen, no, no, el dret a decidir s'ha de fer.
Exacte.
I jo votaré no.
Exacte.
Bé, d'acord, però s'haurà fet les votacions.
O alguns, ateses les circumstàncies, no dic que voti sí, per exemple, però hi ha els altres que diuen que no, que vaja, la línia PP i Ciudadanos, és a dir, no, 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 els catalans no tenen dret a votar, perquè quan et diuen D'acord amb la legalitat, sí, però amb la legalitat espanyola estan fent trampa, perquè justament qui ha de permetre la legalitat, és a dir, el fet que poguessin votar són ells, ells, el seu partit, i el PP, tots dos. I no ho han permès, ni ho permetran, perquè ja ha dit el senyor Rubalcaba i la senyora Susana Díaz i tal, que això no es farà. Aleshores, és un cinisme. Si jo tinc la clau de casa de la porta d'aquest estudi i em dius que puc sortir quan vulgui, sempre dintre de la legalitat, però la clau la tens tu, doncs no sé què faré, no podré sortir mai d'aquí, no?
I quina és l'alternativa que plantegen? Perquè quan parlen de federalisme, l'altre dia repassant això de Twitter, el Jofre Llombard d'aquí Sant Cugat feia un tuit que el vaig trobar magnífic, no? L'únic moment en què surt la paraula federalisme a la Constitució espanyola és precisament per prohibir-lo, que és evitar que territoris com Catalunya, el País Valencià
150...
i les illes es puguin federar. Sí. Dius, ostres,
l'article
federalisme
150.
De primera aquest, eh? Vull
sí.
dir que...
No, és per
molt... això... Ho vaig trobar magnífic.
Per això el senyor Pere Navarro i els que diuen que són federalistes, fa gràcia, no?, quan diuen nosaltres no som nacionalistes, som federalistes. Esclar, i justament en la seva reunió de Madrid de l'altre dia, doncs la seva conferència que van tenir les frases eren pasión por España, pasión por los españoles, no hay ningún partido en España que tenga más pasión por España, si això no és nacionalisme, oi? Però resulta que no, que els nacionalistes són els que no senten aquesta passió. Els que no sentim aquesta mateixa passió som els nacionalistes, ells no són nacionalistes. Em sembla que en aquests moments hi ha tres cadàvers polítics encara en actiu a Catalunya. Un és la senyora Sánchez Camacho, l'altre és el senyor Duran i Lleida i l'altre és el senyor Pere Navarro. Tots dos,
pues no,
tots dos...
Ells no ho saben, eh?
No ho saben, ni ho volen saber, ni ho volen saber, i si ho saben fan veure que no, eh? D'allò que els ulls no veuen, el cor no se'n sent, i per tant fan això, però tenen els dies comptats, jo crec, en aquesta Catalunya que els hi passa per sobre, i són figures totalment anacròniques d'un passat que no tornarà, per sort, i que encara estan ancorades allà, que sembla que no... immobilisme pur. De tota manera, també és veritat que se'ls hi ha d'agrair una cosa, i és que gràcies a ells l'independentisme creix i creix i creix i creix. De manera que el senyor Pere Navarro està fent la mateixa contribució que en el seu moment va fer el senyor Aznar, és a dir, crear independentisme, perquè veus que pràcticament sents els discursos del senyor Pere Navarro i és, com, és un retorn al passat, un viatge al passat, i a més sense la... sense alternatives, perquè clar, quan el president Mas li va dir, escolti, presenti'm els punts, presenti'm les seves alternatives, perquè a part de parlar i de dir davant d'un faristol quines són les alternatives, però és que no apareixen aquestes alternatives. Home, caldria dialogar, però dialogar amb qui? Amb les parets. Home, això ho fan els que estan una mica tocats del bolet. Segona, diàlegs. Jo, és curiós que ens allisoni sobre diàleg algú d'un partit que no permet el diàleg entre els seus, perquè els hi diu, si no penses com jo, al carrer. Els amenaces, esclar, quina mena d'exemple de diàleg és aquest? En fi, és un tarannà que em sembla molt poc, vull dir, no és que sigui una baixa cultura democràtica, això és profundament antidemocràtic i amb una mentalitat molt, francament, molt que recorda altres temps.
Com ho veus, Jaume?
No, igual. Sí. Però ja, és que jo ja penso que ja no cal donar-hi més voltes. Es decidirà si continua el PSC dintre del partit o hi ha clarament un PSOE.
És que...
I el Navarro i Susana Díaz s'ha acabat.
És que si veritablement volen demostrar que són federalistes, és que fa molts anys que han tingut ocasió de demostrar-ho. Vaja, des de sempre, des que van
morir... No, però Navarro diu que fins ara no els havia pogut convèncer a Madrid, quan van fer la festa de l'hora de l'any passat, sí. El senyor Rubalcaba no va dir ni un moment la paraula federalista, va dir, és que els hem d'anar convencent,
clar,
i ara
sí.
Comencem. Oh, però no ho acceptarà... No, però quan
però
tinguem...
Però és una ingenuïtat voler canviar el parer dels altres, quan els altres no volen canviar de parer.
Esclar!
No, és clar.
És que, vaja, és el que explica el germà Bel ara últimament, que ha tret un llibre, no recordo el nom, que no, diu, ho deia en una entrevista, diu, jo vaig intentar ser federalista, o va ser-ho, imagina't, estava amb el Borrell, a l'equip del Borrell a Madrid, Déu-n'hi-do el senyor Borrell, no?
Jacobinisme pur.
Sí, i ell ho explica, i escolta, no ho vaig intentar i tal, però clar, arriba un moment que quan els altres no volen canviar, és que a més hi tenen tot el dret a no canviar.
Clar,
no sé
no.
Com,
clar.
Tu què has d'anar a dir a algú d'Extremadura si no volen canviar? Doncs és que... I arriba un moment que dius, doncs, tots tiro pel dret, no? I ell va caure del cavall, com el Xavier Robert de Ventós i molts d'aquest sector que estaven a Madrid com a senadors i en equips així, no? I vaja, és això, no? Sí. És a dir, jo a vegades també m'agrada el símil d'un noi, una noia, una noia, un noi, algun que vol sortir amb algú altre, si l'altre no vol, no sé, diguis que no, és que no hi ha res a pelar, no?
Faràs el ridícul.
Faràs el ridícul,
faràs el ridícul,
no?
El ridícul, clar.
Perquè l'altre, doncs, rebutja i...
Clar, és que al final és humiliant
el
teu
paper. Jo vull federar, no sé, amb Natalie Portman, doncs si vas intentes lligar amb Natalie Portman i no vol, doncs oblida tant, no?
És... Per això que el que has de fer és predicar amb l'exemple, i aleshores, si veritablement el federalisme aquest que promouen és cert, doncs com és que no l'han posat en pràctica en allò que sí que poden fer? Si creuen veritablement en el federalisme, el que havien de fer era eliminar l'article 150 de la Constitució i aleshores permetre la federació dels Països Catalans. És una manera de mostrar que creuen en el federalisme. Justament aquells que ens diuen que posem fronteres són aquells que les han creades fins i tot dintre d'un territori comú, que són els Països Catalans. És a dir, que no ens podem... tenim fronteres amb les Illes Balears i tenim frontera amb el País Valencià perquè tant el Partit Socialista com el Partit Popular així ho volen. Perquè, clar, mejor separados que unidos, no? Clar. Després, el senyor Navarro critica el president Mas per viatjar.
Sí.
I li aconsella... El senyor Navarro no és nacionalista espanyol, no. Ell diu que...
Viatgi per Espanya.
Sí, que viatgi per Espanya, que pel món no ha de viatjar.
I el Pujol coneix tots els pobles d'Espanya.
I, esclar...
El Pujol ha anat per tot arreu. I explicava que a l'EPE, per exemple, li van donar la medalla de la ciutat. I un altre, a Écija, també ho van fer ciutadà d'honor. Diu, però després, ara hi tornes, i amb la campanya que han fet anticatalanista, doncs no et poden veure, i és això, no volen canviar, i per més que t'escarrassis, no hi ha manera, i el Navarro diu, és que l'hem de convèncer, és que és impossible, ja s'ha intentat per tots els mitjans, home. Va haver-hi aquell partit que ningú se'n recorda ja, que era el reformista del senyor Roca, que tenia un prestigi a Madrid quan era parlamentari, no fallava ningú per anar a prendre un cafè quan parlava el Roca, era un home que tenia un prestigi enorme, i en canvi va fer aquest partit
i no va votar ni...
ni la família, ell deia, és que ni la família no va votar, perquè deien, és fantàstic este senyor, muy bueno, però claro, és català, i ja som a partir d'aquí.
Per cert, tenia darrere Florentino Pérez,
el Florentino Pérez
política.
I el Garriguer Walker, que era un tio importantíssim.
Tot i que sempre m'ha semblat que aquella operació del Partit Reformista, jo crec que el Pujol la va deixar fer perquè sabia que s'estimbaria el Miquel Roca.
Segurament.
Potser sí.
No,
potser
allò...
Sí. Potser sí, sí.
Segurament.
Cremi.
Segurament.
Lluita de pesos polítics, jo crec que aquella operació política...
Sí. Però en canvi no es va enfonsar, eh? Va
continuar, no.
El partit sí, però ell va continuar.
Ell sí.
I va haver-hi altres problemes i és quan va sortir de Convergència, però ell va ser un home que era tan important i que, esclar, que va reviure. I en canvi els altres, el Garriguer Walker, se'n va parlar mai més.
Sí, Florentino sí, eh?
Florentino sí, però no per això.
No, però...
Políticament no...
Però estan en política per fer política o estan en política per fer negocis? No parlo de Roca, eh? No.
Jo crec que era per fer negoci.
Ara ho fa la llotja del Madrid, vull dir que aquesta gent se saben moure.
Sí.
La llotja del Bernabéu.
Sí,
i tant.
A veure, sí. Què més? Escolti, finalment arriba la pel·lícula de Woody Allen.
Ara, mira, avui, la tinc aquí,
avui.
Però vull consultar, aquí la fan en català?
La fan en català.
Segur?
Ara ho t'acabo de confirmar.
Perquè jo vaig aclarir l'altra i ningú em va poder aclarir el Yelmo si feien
ara
la de la Nora Navas en català o castellà.
Jo crec que Cinesa deu ser en català.
Ara us ho confirmo.
Si més no, Cinesa en català.
Sí?
Tot i que,
aquí diu cine,
si sóc sincer,
en català.
Jo no ho diré molt alt, perquè ara no ens escolta ningú, però prefereixo veure-la sempre en la versió original.
Aquí no.
A Sant Cugat és el Cinesa. És el Cinesa.
Cinesa, oi?
En català?
En català, sí.
Molt bé.
Està mirant a la notícia de Cua.cat i és el Cinesa. Per tant, sapigueu això, que
la
podreu veure en català. Per ser una pel·lícula que ha arribat amb molt bones crítiques.
Molt.
Que Woody Allen, els últims anys, ha tingut alguna pel·lícula que, home...
Però les últimes, sí. Déu-n'hi-do, també.
Sí?
Tu, home,
jo des de Match Point, que no m'acabo de trobar aquell Woody Allen que...
El Midnight in Paris, és estupenda.
Sí, també, és cert, és cert. Ah,
preciosa.
És cert, és posterior, sí senyor.
Preciosa.
Estupenda aquesta, tu.
Sí.
Sí, sí, i tots ja han rendit, eh, que ja...
Tens raó,
ja, ja parlen de l'Òscar i tal, no? Sí. Jo amb el tema de, del cinema podia fer
que,
una...
Que no hi va mai, ell, als Òscar, eh? Ell
no, se'n va tocar... Perquè és dilluns i toca el clarinet,
toca
no?
Toca el clarinet,
sí, exacte. Ell ja té feina.
Sí, senyor, ben fet.
Podria fer una, un clam de màrqueting perquè aquí a Cines els hi passa alguna cosa, perquè fan aquests programes d'òpera, i un dia va haver-hi un problema que la connexió no arribava i tal, i bueno, doncs vam haver de marxar i llavors es van donar entrades per una altra funció i van dir, ho hem d'arreglar, no pateixi, i em van dir, ja hem canviat la pantalla, la connexió, perquè el Guillermo arribava i aquí no arribava, no sé per què, la connexió en directe quan fan òpera en directe, total, que ara és en directe i han canviat la pantalla, no la pantalla, la màquina, i fantàstic, i vaig anar ahir a veure la, la ida en directe des de Londres i funcionava perfecte i vaig quedar estupefacte. Érem 6 persones, havent canviat una màquina, fent una inversió
que deu costar moltíssim,
m'imagino. Home, deu... em va separar i els altres cines plens perquè feien el dia, el dijous d'autor, i bueno, va quedar gent a fora.
Potser haurien d'intentar canviar el dia, no, però clar, si és en directe no podríem fer-ho,
informar-ho, perquè dels 4 que, 3 senyores junt, el senyor no el coneixia i em diu, és que jo he vingut perquè vaig anar aquell dia a la flauta màgica, estic amonat al Liceu, imagina't, un senyor d'òpera, i diu, i me'n vaig entrar allà, que feien òpera aquí al cinema. Diu, jo no m'havia enterat.
Una pregunta,
Jaume. Tenen programes al cine. Bueno, però, diu, els que no anem al cine,
clar, clar.
No, només allà.
Una pregunta. Quan fan òpera, si és dia de l'espectador, també fan descompte per l'òpera o només és per
sí,
les pel·lícules?
Sí, també. El que passa que no havia coincidit mai. Ah. Ahir va ser el primer dia. Normalment l'òpera és el dimarts.
I el preu era igual que les altres sales?
Sí, bueno, no. El preu de l'òpera és més car.
Ah, per això volia. Ah,
són quasi 20 euros.
Clar, si fos sí, més... Sí. Ah, llavors...
No, llavors fan... Jo sóc de Cires, se fan preu especial. A mi em surt a 11 euros.
Sí, perquè, sí, clar, sí. Les persones jubilades, però, clar, és que aleshores, si el problema és el preu, que és sí. Molt car...
No ho saben. El problema és que no ho saben.
Sí, però gastar-se 20 euros...
Els programes en paper coixer, estupendo,
sí, però
se'n donen els que van al cine.
Sí, però dues persones, a 20 euros són 40 euros.
Però la gent que va a l'òpera, aquest m'explicava això, va anar a la flauta màgica i va costar 60 euros, tu. I estava un altre Liceu. Hi ha molta gent que omplen la sala de l'auditori per anar a l'òpera i, en canvi, aquí pagant 11 euros i anirien, si ho saben... Perquè, a més, la versió és esplèndid, està allà segur.
I és des de la Royal Opera House.
Sí.
Home, això és el màxim del màxim a
del màxim,
Londres.
Tu.
Covent Garden.
Ja està. I, a més, dura més de l'òpera normal perquè veu l'entrada del públic, fan comentaris d'entre vestidors els mateixos cantants, o sigui, és una cosa com si estiguessis a dintre de l'escenari i llavors fan l'òpera i te n'adones que estàs allà com a espectador privilegiat, tu. I 6 persones. Jo crec que és un problema això de màrqueting, que es doni a conèixer. Per exemple, quan fan òpera aquí, doncs dona programes de l'òpera que faran al Cinesa, que no és pas competència, perquè la noia, una acomodadora m'ha dit, això li hauríem de dir al senyor Pep Dugas. Clar, vol dir que també ho porta el Pep Dugas, això. Vol dir, jo crec que és un problema de comunicació, i és una llàstima, perquè acabaran no fent-ho, perquè esclar, no hi va ningú. Ja està.
Jo voldria comentar una
cosa
de Cugat.cat, que avui surt en la meva columna d'avui, explico un cas...
Que ja ha tingut alguna resposta a Twitter, de gent dient que molt bé que ho expliquessis. Explica el cas, explica el cas.
És que, clar, va passar davant de casa meva i, per tant, ho vaig veure tots els moviments. Jo baixava, això va ser el 31 d'octubre, explico, i era a les 18:20 del vespre, de la tarda, i l'autobús de la línia 2, que baixava pel carrer César Martinell, conduït per una senyora, doncs veig, passa davant meu, i veig que ella va parlar amb el mòbil. Però no una conversa que a vegades sembla de, no sé, d'urgència. No, distesament, com aquell que va parlant, amb un parell, no que sigui tan tranquil. I conduint i tal.
Ella conduïa?
Sí, sí, clar, ella conduïa, clar, si fos. Sí.
Ah.
I els passatgers a dintre, bé, i gira per la Rambla del Celler, s'atura a la parada, que és una mena de final de trajecte, de Rambla del Celler, i s'està una estona allà. La gent baixa, ella continua parlant pel mòbil, asseguda, pugen nous passatgers, arriba el moment de marxar, 5 minuts, a les 18:25, engega, continuen parlant pel mòbil, se'n va, enfila a Rambla del Celler, continua parlant pel mòbil, imagina't, a més, la rotonda de Rambla del Celler davant del carrer Sant Medí, girar aquella màquina, aquell autobús, amb una sola mà. l'esforç que va haver de fer, i ella continuava parlant i jaja, i anava fent. I esclar, jo vaig quedar astorat, perquè és que veig, però aquesta persona, no sé qui és, pobra senyora, deu ser una meravellosa persona, però molt desaprensiva.
I tant.
Perquè no és només...
Això depèn de mires, no.
Clar, no és només una il·legalitat. Que, és a dir, tu, no un autobús, una persona que condueix un turisme no pot parlar pel mòbil. Ho fa molta gent, és veritat. Però és que en el seu cas és més greu, perquè no només ets responsable de la teva pròpia vida, encara que algú, si tens un accident, pots matar algú, no només et mates tu, o a vegades mates l'altre i tu no, sinó que tens la responsabilitat de moltes vides que van allà amb tu, en aquell autobús. I clar, ha de ser una persona molt, molt respectuosa amb les normes de trànsit. És veritat que els autobusos, ja els assessoren, els hi diuen que l'autobús sempre s'atura en un pas de vianants, sempre cedeix el pas als vianants, perquè forma part de la política de l'empresa, és lògic, perquè donen una imatge, i a més és l'Ajuntament.
Però si has publicat aquest article es prendrà mida, suposo, no?
No ho sé, clar, jo vaig descriure tot el que va passar, posant-hi les hores, exactament els minuts,
clar,
i tot.
Clar, doncs ja està.
I clar, dius, però... Com, però és que, com és possible això? Això si diuen és que no, si això passa en una república bananera, no, és que això passa a Sant Cugat, aquí mateix, aquesta persona suposo que no és conscient del que està fent en aquell moment.
Però ja n'hi ha prou.
Perquè és molt greu, em sembla molt greu. Clar, si vas tu, perdó, si vas a l'autobús, tu ets un passatger, li has de dir, escolti, perdoni.
Està... O pari, ja, no hi toca.
O pari, clar, vostè, què està fent? Vostè em porta a mi aquí dintre, sap?
Ah,
pari. Parlin que hagi de parlar amb la seva d'això i quedi per sopar l'any que ve o el que sigui, però no condueixi. I quan hagi acabat de parlar, condueixi, però és que si no, no pot ser això.
Avui em vaig a la columna,
sí.
I qui la vulgui llegir, la té a cua.cat, hi ha hagut un oient o un seguidor a cua.cat que ha dit el Jordi Ocrera, bastant vergonyós tot plegat, per exemple, és un comentari que feia, i suposo que això al llarg del dia anirà corrent, perquè això les xarxes socials té la seva...
Clar, perquè aleshores poso tots el nombre d'accidents que hi ha,
sí,
que són dades facilitades per la Generalitat, d'accidents de trànsit per distracció de mòbil, i també els accidents que hi ha que tenen els autobusos al Vallès Occidental, és a dir, que hi ha poca broma amb tot això. I és clar, a més que quan passa una cosa d'aquestes, mira, un accident el pot tenir tothom, perquè escolta, la vida no hi ha, tot és possible. El que passa és que quan són coses que tu podries evitar, aleshores són terribles, perquè clar, si dius, veus que va topar i va tenir una errada humana, en aquell moment va passar no sé què, encara, però si dius, no, és que anava parlant pel mòbil el conductor de l'autobús.
Però això inclús és una falta de respecte i d'atenció als passatgers, no? Clar, el que passa és que ningú s'atreveix i dir, escolta, vostè què fa? En canvi, això en la vida, diguem-ne, privada, comercial, això té repercussions. A mi em va passar, per exemple, en aquest bar que hi ha als Quatre Cantons, sembla que deia Cafè de Francesco, que ara han posat un forn. I era un bar, escolta, que allò era per i caure a dintre sense adonar-te, perquè passaves per allà i el tenies al davant, i al darrere hi havia aquest típic pati Sant Cugatenc, estava molt bé, bueno, però clar, ja han tancat, i no entens com en aquella zona han hagut de tancar un bar. Per què? Doncs mira, jo vaig anar un dia, eren tot gent immigrada del servei, bueno, molt bé, però no, es veia que no eren de l'ofici, no hi havia ningú, i hi havia una noia asseguda amb una, allà a la barra, i resulta que era la camarera, i demana un tallat, i la noia estava parlant per telèfon, i no va despenjar el telèfon
en cap moment
per servir-me amb sacarines. Va anar parlant, i evidentment parlava amb una amiga seva que no tenia res a veure amb la feina. Vaig pagar i vaig marxar, i va continuar parlant. Bueno, això, te n'adones, no hi he tornat més, però bueno, han tancat, eh? Clar, és que això, l'autobús no pot prendre aquestes mides, però els restaurants o els llocs públics que tenen, o tenen bé, o són professionals i et mereixes una atenció, o la gent tanca, tu. Ja dic, és impossible que un lloc com aquell tingui de tancar per falta de públic.
Sí, no, és quan la imatge d'un establiment, sigui el que sigui, del gènere que sigui, és sempre la gent que hi treballa. Els dependents, sempre, és la imatge que tens, perquè el gènere pot ser molt bo, però si el tracte que et donen els dependents perquè la selecció de personal no ha funcionat és negatiu, tu no hi tornaràs més, perquè clar, home, no t'hi sents a gust allà dintre. A vegades, tot i no tenir un gènere d'excessiva qualitat, si el tracte és molt humà i molt agradable, doncs mira, com que...
Compensa.
Sí, et compensa perquè aquella persona t'assessora bé amb aquell tema, amb aquella cosa, i ja està. És el factor humà que és tan important en les relacions, sí, clar, sí, les relacions sí, de les persones.
Mira, jo puc posar un exemple, ja tiraré per casa. El fill, un dels meus fills té dos restaurants a Barcelona. Un ell ja... ja
pots dir els noms, si vols.
Ja, sí, el Pla, i l'altre és el Replà. I un és al darrere de l'Ajuntament, al barri Gòtic, i bueno, ja fa 15 anys que el té, només fa sopars i és molt reconegut. Li va costar moltíssim, però va tirar endavant. I en té un altre, aquest el Replà, que està al carrer Montcada... i
està és de tapes, no?
Sí, de tapes.
Escolta, i ara... perdona, i en Jaume, no només es diu Jaume Pla, sinó Pla de Vall.
Pla de Vall. I aquí, ara, en el Time Out, hi ha una pàgina sencera que parla l'honor de la barra i parla que ara la barra torna, i ell, abans de la crisi, ja va tenir aquesta idea i va dir, doncs posaré barra. També hi ha taules, jo sempre que vaig allà tinc taula, però la barra és una forma de... Però diu l'atenció que mereixen la gent, diu, perquè ve el camarer, et parla, s'asseu al teu costat, diu, et dona la sensació que et parla de les tapes o del menú com si ho haguessin fet només per tu, perquè t'ho explica i parla, clar, i el preu és el mateix que els altres, però clar, el servei, l'atenció i la forma de comportar-se fa que la gent hi vagi a gust.
Sí.
I és així, tu.
Sí, sí.
Per exemple, no diré el nom perquè jo potser no el puc dir, no? Però jo quan vaig esmorzar aquí al cantó de la feina, acabes triant moltes vegades per part de la qualitat, òbviament, sí, no? Sí, doncs el tracte, doncs oi, que saben el que demanes,
que
si un dia et veuen perquè tens pressa, doncs estan molt atents, si un dia, no sé, vull dir, és aquest tracte, i això amb tots els establiments de Sant Cugat, oi, de fet,
sí,
no?
Sí. I si vas amb companys teus que no han estat mai, el propietari et saluda tu, una deferència i tu es porto gent, però tens un reconeixement.
Clar. I això doncs ho podríeu provar avui, o mira, avui no et quedis aquests tomàquets perquè no acaben de... No?
Sí, sí, el Jaume, l'Eduard i jo ho fem cada divendres quan sortim d'aquí, anem a esmorzar i sempre anem al Zoom Zoom, a la plaça Augusta.
I no hi anàvem, va ser tu que ens ho vas
sí,
dir.
Sí, són gent molt amable, són gent encantadora, t'hi trobes a gust.
Sí, sí.
Al final, la gent què vol? Vagi a consumir el que sigui, no importa, no? Sigui una botiga de jerseis, una llibreria...
Sí, home, però que et coneguin i que...
És estar a gust, estar a gust. Sí, tenir una bona relació amb aquelles persones. Si són persones eixutes que et tracten amb aquesta indiferència que deia el Jaume, que demanis el que demanis, és com si no hi fossis...
Exacte.
Doncs no hi
torres. I pots anar-hi dos o tres vegades i sempre ets un anònim. Vol dir que vas les vegades que vulguin, en aquest lloc que hi ha tanta gent i tal, i no et coneixen mai.
Ara, voldria constatar una cosa, que és, parlant d'establiments, el restaurant aquest que es va inaugurar el mes d'agost de l'any d'aquest any a la plaça del Monestir, la plaça d'Octavià, que és la Costa Fiori, la Costa di Fiori, o sí, bueno, de pasta italiana
sí,
i tot
sí.
Això, jo es menja bé, però jo després vaig anar una vegada i he tornat i els hi vaig fer una nota, van respondre bé, correctament, però els hi vaig dir dues coses, tingueu en compte dues coses que he trobat a faltar, i una era, que podia haver demanat el full de reclamacions, però espero que ho esmenareu, que era que la normativa de la política lingüística de la Generalitat obliga a tenir les cartes com a mínim en català, i no les tenien en català, no? I la segona, dic, home, veig que tots els vins que teniu són espanyols i italians, i no entenc com no hi ha vins catalans, no? Perquè no... Com és això? Finalment em van contestar dient que bé, que tot havia sigut molt precipitat i que no havien tingut temps de fer la carta en català. Això, parlo de l'agost.
Els propietaris són italians?
No, parla català, sí, sí. Clar, és que és igual, però... I després, sobre els vins, home, diu, em deia, aquesta sí que em va fer riure, perquè diu, home, és veritat, no tenim vins catalans, diu, però sí, però pots demanar cava.
Ja.
Dic, clar, sí, cava, clar.
Dies pomós, deuen dir, no? Dies pomós.
Dic, escolta, no és això, no? Bé, en definitiva... vaig tornar fa cosa d'unes setmanes, ja no som a l'agost, han passat molts mesos, sí, i la carta continua sense estar en català. Per tant, estan al marge de la llei, i la llei
gent,
pot intervenir.
Però hi ha gent...
Ahir vaig trobar una cosa, parlant de cartes, pujant per Rambla Catalunya a la nit, vaig veure un restaurant, una barra, que tenia només la carta en espanyol i en rus. I vaig dir, si aquesta és la Barcelona que estem construint, la capital de Catalunya, i jo ja no puc llegir una carta en el meu idioma, amb mi, la veritat... no hi comptin.
Però això està prohibit, eh?
Però amb això, faré un dia una foto i us l'ensenyaré.
Espanyol que... i en rus.
En rus, perquè s'entén que deu haver-hi molts turistes russos, que a mi em sembla molt bé que tinc la carta en rus, més faltaria.
No, però perquè vegis que al final és mentida, perquè quan a mi m'excusen i em diuen no, no, és que, escolti, dius que no teníem temps perquè tot va ser molt precipitat. Quan han passat ja molts mesos i continuen tenint-la en espanyol i no la tenen en català, per tant, era mentida que no tenien temps. Simplement no la volen fer. Doncs aleshores...
Per això l'Ajuntament hi posa...
Hem de marxar. Jaume i Víctor, moltíssimes gràcies i molta sort aquest cap de setmana. Que vagi bé.
Gràcies.